Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Set CDRs arrestats en l'operació d'aquest dilluns segueixen incomunicats. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Segons Alerta Solidària, encara no han pogut comunicar-se amb normalitat ni accedir a tota la documentació del cas. El portaveu del col·lectiu, el sabadellenc Xavi Pellicer, assegura que se'ls està aplicant la llei antiterrorista extraoficialment.
Formalment se'ls està aplicant la llei antiterrorista. De forma oficiosa se'ls està aplicant una sèrie de restriccions als seus drets fonamentals, que molt poc democràtics tenen i molt poc dins un procés normal de detenció tenen, no? Per tant, formalment no se'ls està aplicant aquesta llei, però se'ls està donant una sèrie de drets i, per tant, se'ls està aplicant una sèrie de restriccions ad hoc i sense cap tipus de formalitat, no?
És previst que els 7 detinguts passin a disposició judicial a l'Audiència Nacional durant el dia de demà.
La creació d'ocupació es modera als municipis de la Conca del Ripoll i de la Riera de Caldes.
Així ho posa de manifest l'informe de conjuntura del primer semestre de l'any i que s'ha presentat aquest migdia a la Cambra de Comerç. L'enquesta del clima empresarial, per la seva banda, apunta que la confiança dels empresaris es manté respecte al segon trimestre del 2018.
En esports, l'Ajuntament d'Orihuela desaconsella que el partit entre el Sabadell i el seu equip es jugui a Los Arcos.
Sobre el paper, el partit s'ha de jugar en aquest camp, tot i estar malmès per la gota freda. L'àrbitre tindrà l'última paraula.
D'altra banda, també anirem fins a Canllong, on d'aquí a pocs minuts començarà l'Estrelpool Natació Sabadell Mediterrani en la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya Femenina de Waterpolo. Seran algunes de les qüestions que desgranarem aquesta mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 21 graus a Sabadell, temperatures que han baixat i molt respecte ahir a aquesta hora, 10 graus ara mateix. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Jordi Via, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens trobem en conjunt amb un dimecres molt estable a la major part del país, amb domini del sol més aviat cap al sector de les comarques de Lleida, cap al sud del país, i en canvi a trams de la costa, però sobretot cap al prelitoral, a l'interior de les comarques de Girona i cap al Pirineu, aquí el cel es troba més ennuvolat i fins i tot no descartem que pugui arribar a caure algun ruixat, més probable a l'interior de les comarques de Girona durant la propera tarda. Tot i això, el que notem és que també les temperatures han estat més baixes durant aquest migdia en molts punts del país. De fet, a la major part de Catalunya hem trobat temperatures aquest migdia entre 2 i 4 graus més baixes, però és que arribem a trobar algunes temperatures entre 7 i 8 graus més baixes respecte a les últimes hores en alguns punts del prelitoral. Això farà que les màximes en molts casos quedin per sota dels 30 graus, màximes entre 24 i 28 graus, esperem, de fet, a la major part del país. És tot des del Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha molts problemes a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58 hi ha 3 quilòmetres de retencions a Montcada en sentit Barcelona. A la B30 hi ha 1 quilòmetre de cues a Barberà en sentit sud i a Cerdanyola 2 quilòmetres més en sentit nord en aquest cas. A la P7 també al seu pas per Barberà hi ha 2 quilòmetres de cua en sentit sud i 2 quilòmetres més en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, congestió a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits i també trànsit molt dens a la ronda de dalt entre Vallcarca i Nou Barris en els dos sentits. Passen pràcticament 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Alerta Solidària ha tornat a denunciar avui els impediments que estaria posant la Guàrdia Civil per exercir la defensa dels 7 detinguts en l'operació Judes, que a partir de demà haurien de comparèixer a l'Audiència Nacional. El portaveu de l'organització, el sabadellenc Xavi Pellicer, ha assegurat que els advocats encara no han pogut comunicar-se amb 2 dels 7 arrestats, mentre que els lletrats s'hi van poder parlar ahir al vespre amb els altres 5. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. El portaveu d'Alerta Solidària ha insistit que s'està vulnerant el dret de defensa i ha tornat a posar de manifest les irregularitats que el seu parer envolten tot el procediment.
Forma part d'aquest reguitzell incessant de vulneració de drets de defensa i de vulneració dels drets dels propis detinguts que s'està fent des del mateix moment de la seva detenció, que va amb tot aquest pack de filtracions d'un sumari que és secret i, per tant, es tracta d'un fet il·legal. No només filtracions, sinó també publicacions de forma oficial de materials, vídeo, etc. d'aquest mateix sumari secret. No notificació de que les persones estan detingudes, els advocats que han designat, o notificació a hores tard, un cop ja s'han fet els registres, no explicar on estan aquestes persones detingudes, i no permetre que hi hagi una visita dins les següents hores immediates després de la detenció.
Ahir, però, els advocats van poder parlar amb 5 dels arrestats. Xavi Pellicer ha comentat com els han trobat.
Al llarg de la nit d'ahir vam poder parlar amb 5 de les 7 persones detingudes i vam poder constatar que estan cansades i consternades per l'operatiu, però que es troben fortes i contentes del suport familiar i de les mobilitzacions que hi ha hagut. I n'hi ha dues més en què la Guàrdia Civil s'ha negat i ha impedit que els advocats que han designat les famílies puguin assistir-los i encara no hi hem tingut cap tipus de contacte.
És previst que els 7 membres del CDR detinguts aquest dilluns passin demà a disposició del magistrat del jutjat central número 6 de l'Audiència Nacional, qui va ordenar l'operació després d'un any i mig d'investigació. Segons el portaveu d'Alerta Solidària, els 5 arrestats amb els quals han pogut parlar estan únicament acusats de terrorisme, igual que la parella de Sabadell, que dilluns mateix va quedar en llibertat amb càrrecs. Inicialment, però, la Guàrdia Civil els imputava els delictes de terrorisme, rebel·lió i tinença d'explosius.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
La incertesa que regna als mercats també s'ha fet notar en les dades econòmiques de la comarca. Avui s'ha presentat l'informe de conjuntura dels municipis que es troben en l'àmbit del Ripoll i la Riera de Caldes. Els indicadors confirmen que hi ha una desacceleració del creixement econòmic degut a factors principalment externs, com el procés del Brexit o la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina.
A nivell local, això es tradueix en que la creació d'ocupació s'estanca en els territoris dels 14 municipis de la conca del Ripoll i la Riera de Caldes. La creació de nous llocs de treball només creix un 2,5%, similar al de Catalunya, però superat per Sabadell, que puja fins al 3,4%. N'explica els motius David Monero, consultor d'Activa Prospect.
Aquesta variació entre Sabadell i l'àmbit cric és degut al seu mix sectorial, un àmbit cric que té molt més indústria que l'àmbit Sabadell, on hi ha una presència més important dels serveis de no mercat, tots els que estan condicionats pels serveis públics, no? Com és educació, sanitat, administració pública. I per tant, aquesta moderació és molt menys intensa i, per tant, manté Sabadell uns ritmes de creació d'ocupació elevats.
Ara bé, el que també ha crescut són els contractes temporals que havien descendit després dels primers anys de la crisi econòmica ara fa 11 anys.
Avui també s'ha presentat l'enquesta del clima empresarial que elabora el CIES, que ha entrevistat més de 300 empreses de la comarca.
Sí, fa referència sobretot a com veuen els empresaris el pròxim trimestre. Crida a l'atenció que, malgrat l'alentiment que estem vivint, les previsions són optimistes. Per donar algunes dades, un 28% de les respostes consideren que l'activitat empresarial està a l'alça, mentre que el 61% assegura que manté la producció. També 3/4 de les empreses acaben el trimestre amb un saldo positiu de llocs de treball i el 82% considera que les perspectives de futur són d'estabilitat.
Notícies vespre.
En política, Nani Valero, portaveu de la Crida, ha rebatejat el govern de coalició com a govern d'absorció del PSC a Podem. Ho ha expressat en una entrevista al Cafè de la Ràdio, on ha criticat que l'executiu de Marta Ferrés estigui presentant com a propis molts projectes de l'anterior mandat, sense anar més lluny la compra de l'aparcament del passeig. Valero ha defensat que les negociacions estaven molt avançades i que l'únic impediment era que el quadripartit no volia pagar els 4,7 milions d'euros que ha costat.
No, des del seu punt de vista, el preu hauria d'haver estat rebaixat en compensació per les obres del passeig pagades amb els diners del municipi. Valero ha posat l'accent en tots els projectes que s'han posposat per poder pagar el pàrquing dels ferrocarrils.
És l'interès de la ciutadania? Sabem què significa posar tots aquests diners. Va significar que a l'últim ple 40 projectes van quedar exclosos, 40 projectes que estaven molt avançats i que alguns d'ells també compten amb subvencions europees. Ja veurem què passa. Perdrem diners com a ciutat. Perdem diners per tirar enrere projectes com el Mercat de Campoamor i com amb d'altres projectes que formaven part de tota aquesta bateria de projectes fets també amb molt consens ciutadà, cosa que ara no s'està tenint.
En el mateix sac hi ha posat el desbloqueig del Portal Sud, que Ferrés ha aconseguit anunciar gràcies a les gestions prèvies del govern de transformació, diuen. Per altra banda, s'ha sumat a altres veus de l'oposició i ha reclamat més diàleg per trobar consensos amb l'executiu i que es doni resposta a les preguntes que plantegen els grups municipals.
I en el mateix sentit s'ha posicionat Sabadell en Comú, que denuncia que Marta Ferrés ha viscut de renda els seus primers 100 dies de govern. Ho ha dit l'exregidor d'Unitat pel Canvi i actual portaveu de Sabadell en Comú, Edu Navarro.
Apropiant-se de la feina que ve de l'anterior govern i venent-la com si fos acció de l'actual govern, com per exemple, dos exemples, és l'anunci de la subvenció del parc agrari, que va ser un procés que es va fer amb l'anterior govern i en concret amb el nostre company, el Joan Berlanga, i l'altre també el nou anunci de la compra de la flota de cotxes municipals elèctrics, que també ve de l'acció de l'anterior govern municipal. És a dir, és que Marta Ferrés durant aquests dies, i segurament entenem que durant bastants més dies, viu de les rendes de l'acció municipal de l'anterior govern.
Des de Sabadell en Comú també lamenten que aquests primers 100 dies del govern del PSC i Podem han estat marcats pel populisme.
I per la manca de consens en els grans projectes de ciutat, com la construcció d'una escola de música a l'Eix Macià o la demanda del quart cinturó a Madrid. Una altra qüestió que s'hauria posat sobre la taula a la reunió entre Ferrés i el govern espanyol és la caserna. Els comuns defensen que cal recuperar-la de forma gratuïta per la ciutat i per això insten l'executiu socialista a reclamar l'acord original d'Antoni Ferrés. En aquest sentit, insisteixen que la caserna podria donar sortida a la falta d'habitatge d'emergència de la ciutat i oferir un espai per satisfer les necessitats d'investigació del Taulí.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Sabadell ha estat designada seu de l'Aliança Global d'Envers Person Local, l'ALGOL, per reafirmar el seu compromís com a bressol internacional de les institucions de defensa dels drets humans. La síndica de greuges de Sabadell, Eva Bellant, és una de les seves impulsores i forma part del Consell Rector en qualitat de vicepresidenta primera.
L'ALGOL neix per fer front als reptes globals que es manifesten en la vulneració de drets en l'àmbit local. La nova entitat internacional compta amb defensories del poble, persones i sindicatures de 6 països diferents i la conformen un total de 1.123 institucions locals i regionals. Eva Bellant destaca la importància que Sabadell sigui la seu de l'organisme.
D'alguna manera estem posant a Sabadell en el centre de la defensa dels drets humans o de les institucions de defensa de drets humans a nivell internacional. Crec que és molt positiu perquè estem encapçalant com a ciutat tot aquest treball conjunt que es fa de cooperació entre països i especialment en temes que realment necessitem posar-nos-hi molt, molt, com és el tema del medi ambient, per exemple, no? Que comentava, o tema de migracions, etcètera, no?
La síndica de greuges de Sabadell va viatjar fa unes setmanes a la ciutat de Rio Cuarto, a l'Argentina, convidada per la Defensoria del Pueblo d'aquest municipi per treballar en la constitució de l'Aliança i participar com a ponent de les jornades socioambientals que s'hi organitzen. La GOL vol donar resposta a l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, fomentant la creació d'aliances internacionals per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible.
La startup Pixelabs ha sigut la gran guanyadora de la tercera edició dels Premis Desafiament Idea Salut, que s'han entregat aquest migdia a l'Hospital Taulí. Precisament el Centre Sanitari de Sabadell i la Fundació Pfizer són els dos organitzadors d'uns guardons que enguany s'han volgut centrar en millorar l'atenció als pacients.
En nombroses ocasions, la innovació en el camp sanitari se centra en la millora o en el descobriment de nous medicaments. Des del Taulí, juntament amb la Fundació Pfizer, ja fa 3 anys que busquen innovar, però en aspectes que a vegades queden en segon pla de la vida als hospitals. En aquesta edició dels Premis Desafiament Idea Salut s'ha guardonat a la startup Pixelabs. Aquesta companyia proposa un sistema perquè els usuaris deixin els seus suggeriments, la seva opinió, a través de missatges de veu. A partir d'aquí s'utilitzen tecnologies d'intel·ligència artificial per extreure la informació més rellevant d'aquests missatges. Carlos Sangüesa és responsable d'aquest projecte.
No vamos a analizar frases, o sea, palabras sueltas que pueden tener valor, sino todas las frases. Y eso nos va a dar información sobre el motivo de la queja, la experiencia, si es satisfactoria, si no es satisfactoria. Y sobre todo lo que va a permitir es al hospital tener un sistema centralizado que le vaya a permitir tener búsquedas, consultas, e incluso pueda tomar acciones inmediatas ante cualquier queja que puedan hacer.
Els professionals de la startup rebran 1.500 euros i podran optar també una beca per a una estada en una universitat d'Estats Units i també tindran l'oportunitat de seguir treballant en el seu projecte.
I encara relacionat amb el Taulí, els treballadors de l'Hospital de Sabadell ja poden utilitzar des d'avui el nou aparcament que s'ha habilitat en uns terrenys a tocar de la Gran Via, unes places que substitueixen les que els professionals podien utilitzar fins ara a la tercera planta del pàrquing soterrat i de les quals la corporació se n'ha desfet. Ara estan gestionades per la concessionària Saba i a disposició de tots els usuaris del complex sanitari sabadellenc. Amb els diners d'aquesta venda, el Taulí ha pogut comprar la nau Bosser, que fa cantonada amb el carrer Vidal i que està tot just al costat d'aquest aparcament. Allà s'instal·larà, un cop acabin els treballs d'adequació, el nou Institut d'Investigació i Innovació de la Corporació Sanitària. Demà, al Notícies Migdia, en parlarem amb el director general del Parc Taulí, el doctor Joan Martí, a partir de 2:15. Posar Fira Sabadell al mapa firal de Catalunya. Aquest és un dels reptes dels responsables de l'equipament de Covadonga.
Un objectiu que intentarà assolir augmentant el nombre de salons de producció pròpia i acollint el 26è Congrés de Fires de Catalunya el 20 i 21 de novembre. Anna Santander, tècnica de Fira Sabadell, n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
Va ser una aposta com de l'equip i de tots els que estem aquí treballant, perquè hem anat a visitar diferents congressos de fires i Sabadell mai estava com el meollo de la qüestió, i volíem posar Sabadell dins del mapa de les fires i que la gent conegui la nostra fira.
Des de Fira Sabadell confia en tancar l'any igualant o fins i tot superant els 75.000 visitants del 2018.
El grup municipal de Ciutadans demana al govern que assumeixi la desinfecció de l'edifici afectat per les xinxes al barri dels Marinals.
Els taronges consideren que és un problema de salut pública i demanen que s'actuï en un edifici en què la convivència amb l'individu que ha originat el brot es fa cada vegada més insostenible. Adrián Hernández és portaveu del grup municipal de Ciutadans.
Hem d'entrar al pis que té el focus de la plaga de xinxes, fer tota la comunitat i tot el pis, perquè si no ens trobaríem que si no algun veí no fa tan bé la seva neteja a casa seva, doncs que provoqui que una altra vegada tornem a tenir la plaga de xinxes, i una vegada acabem amb la plaga, llavors, o sigui, ho pagaria l'Ajuntament subsidiàriament, i després ja veuríem, no?, doncs si l'acaba pagant totalment l'Ajuntament o es mira la situació de cada veí, situació econòmica aquesta, però el que dèiem és que primer l'orient és fer la neteja de tot l'edifici, quan s'omeixi l'Ajuntament, i després una vegada no tinguem plaga, doncs ja en parlarem de qui finalment paga alguna part, no paga res, etc.
Hernández considera que de la mateixa manera que es va actuar així en una plaga similar al barri d'Espronceda l'any passat gràcies a una moció presentada pel PSC, llavors a l'oposició, ara toca fer el mateix.
I un incendi en un pis de Can Uriac deixa un intoxicat per inhalació de fum que ha estat traslladat al taulí.
Es tracta d'un veí del número 5 del carrer Josep Esquirol, on s'ha declarat un incendi a primera hora d'aquesta tarda. El foc s'ha iniciat al segon pis de l'edifici i ha obligat a desallotjar tots els veïns del bloc.
T'has mullat i a més arribes tard? Estàs fart de la rutina i encara no has tornat a la feina? No et preocupis, tots els dies surt el sol i nosaltres treballem i ens esforcem per fer-te companyia.
Al matí, a Ràdio Sabadell, amb Raquel Garcia.
Nova temporada, nous continguts, nous accionistes i nous enfocaments, però els mateixos protagonistes, vosaltres, els nostres veïns i veïnes. Al matí, a Ràdio Sabadell. Treballem per arribar a tu. Cada dia des de les 11 a 2:15.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat... I sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Tú podrías ser Batman, nunca podrías ser Superman.
Porque no hay que tener miedo al que dirán.
En el arco milenario suena el Fari.
Siempre sé tú mismo, exhíbete como buen friki que eres.
Nos falta depilar perros para tenerlo todo.
L'univers del Fantàstic a Quimèric.
Quarta temporada, mateixa filosofia. Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió. Diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Segueix-nos a les xarxes socials. Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció. A Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món... a Ràdio Sabadell.
Les
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat general. En el debat de política general, Lorena Roldán ha acusat Quim Torra de blanquejar l'independentisme.
La portaveu de Ciutadans ha denunciat que el president de la Generalitat se solidaritzés amb els detinguts dilluns per la Guàrdia Civil. Roldán ha acusat Torra de jugar amb foc i li ha mostrat una fotografia de l'atemptat de la banda terrorista ETA a la caserna de la Guàrdia Civil de Vic el 1991.
Processats 16 guàrdies civils pel cas de 15 migrants morts a El Tarajal l'any 2014.
Fa 5 anys van morir 15 migrants intentant arribar a la platja de Ceuta davant d'una qüestionada actuació de la Guàrdia Civil. La causa es va arribar a arxivar en dues ocasions. Ara, la titular del jutjat d'instrucció número 6 de Ceuta ha decidit processar per homicidi imprudent els 16 guàrdies civils investigats que van impedir que els migrants arribessin a la costa nedant amb el llançament de bales de goma i pots de fum.
I Carme Forcadell surt 2 hores de la presó per conèixer el seu net.
El Suprem ha atorgat a l'expresidenta del Parlament un permís de 2 hores per desplaçar-se fins l'hospital per conèixer el seu net que acaba de néixer. Recordem que fa poc el Suprem també va atorgar un permís d'aquestes característiques a Jordi Cuixart i Jordi Turull.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
En aquests moments es disputa la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya femenina de waterpolo a les instal·lacions de Can Llong. L'Astralpool Natació Sabadell i el Mediterrani rediten la final de la Copa Catalunya d'ara fa 3 dies. Anem fins a la piscina de 33 metres. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs ha començat fa tot just 48 segons aquesta primera semifinal de la Supercopa d'Espanya. Ara mateix amb el gol de Maika García, per tant, avantatge per l'Astralpool Natació Sabadell d'1-0 en el marcador contra el conjunt del barri de Sants. Com deies, tots dos equips es van trobar fa 3 dies a la final de la Copa Catalunya. En aquella ocasió, el marcador va ser de 13-10, favorable a les de David Palma, que avui tornen a ser favorites per accedir a la final que es disputarà en aquest mateix escenari el dissabte a les 2 del migdia contra el vencedor de la segona semifinal que disputaran a continuació el Sant Andreu i el Mataró. Recordem que l'Astralpool és el principal i el gran dominador d'aquesta competició, la qual ha guanyat 11 vegades en les 11 edicions que s'han disputat. Un tècnic, el David Palma, que no pot comptar aquest partit amb els dos últims reforços, les dues canadenques, Mònica Egens i Garpreet Sohi, que han arribat que es va anunciar el seu fitxatge fa tot just 24 hores i només disputaran competició europea aquesta temporada. Recordem, doncs, minut i mig de partit aquí a Can Llong. De moment, l'avantatge per l'Astralpool per 1-0 en el marcador contra el Mediterrani.
Gràcies, Pau, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Nova volta de cargol en el cas Orihuela. El centre d'esport Sabadell haurà de jugar diumenge a les 6 de la tarda a Los Arcos. Ara bé, l'última decisió la tindrà l'àrbitre del partit, l'aragonès Lou Ballano.
Tot i assegurar avui el conjunt oriolà que el partit es disputarà al seu estadi, l'Ajuntament d'Oriola ha desaconsellat en un comunicat utilitzar el camp aquest cap de setmana i deixa en mans de l'àrbitre la decisió final, a l'espera de si es pronunciarà o no la federació. En roda de premsa, Josu Ozcoidi ha assegurat que els jugadors del centre d'esports es mantenen aliens, però que volen competir, sigui quin sigue el escenario.
Cada semana tienes que competir, esto es así. Entonces, bueno, al final tampoco nosotros no le damos muchas vueltas a que si lo suspenden, que si nos cambian de campo, que si jugamos en el mismo campo de Orihuela. Eso ya es tema de los de arriba, de la federación, y nosotros al final estamos centrados en entrenar, en hacer lo que tenemos que hacer para ganar, y a partir de ahí lo que sea será.
Si s'acaba jugant el partit, el centre d'esports es veurà les cares per segona setmana consecutiva amb un equip acabat d'ascendir de la tercera divisió valenciana. L'Oriuela es va estrenar fa 3 dies guanyant el Rico Pérez per 1-3. Tot i la situació de l'Hércules, Josu no creu que el marcador sigui circumstancial.
Más que circunstancial, vale, es verdad que l'Hércules no está en su mejor momento, pero contra nosotros tampoco. Y no fue circunstancial, porque nosotros hicimos un buen partido. Si es que en segunda B, si un equipo no está bien o se relaja o no están los 11 jugadores al 100%, el otro equipo te puede pintar la cara, cualquiera. La Nucía también era un recién ascendido y llevaba un gol encajado y tiene jugadores de segunda B y de segunda. El Orihuela igual. Entonces, si pensamos que es un recién ascendido, que no tiene tanto nivel, que cualquier cosa que nos descentre del objetivo, ya empezaremos perdiendo 1-0.
D'altra banda, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, la federació ha acceptat la proposta del jove espanyol i el centre d'esports per disputar l'eliminatòria de Copa Federació el dimecres 9 d'octubre a les 12 del migdia. A segona catalana, Tibidabo i Sabadellenca disputen aquest cap de setmana a Torre-Romeu el primer derbi de la temporada entre equips sabadellencs, un duel que arriba després d'una jornada ben diferent per tots dos conjunts.
La Sabadellenca ve de guanyar els seus 3 primers punts, imposant-se per 3-0 al Torelló. Tot i això, el tècnic dels Taronja, Jesús Rueda Betis, pronostica que el Tibidabo es farà fort a casa.
Ahora esto ha hecho nada más que empezar y bueno, la liga es muy larga y yo creo que el Tibidabo tiene equipo para estar más arriba y bueno, tarde o temprano les saldrán mejor las cosas y sobre todo en casa ellos se tienen que hacer fuerte y este domingo va a ser un partido difícil de ganar allí.
El Tibidabo, en canvi, només ha sumat un punt dels 9 en joc i dissabte va caure golejat per 6-0 a Sant Quirze. Toni Sánchez, capità dels blanquivermells, espera donar la cara aquest cap de setmana.
Sabíem que contra el Sant Quirze no és un partit de la nostra lliga, en veritat. Que serà un equip que està fet per estar dalt i nosaltres lluitarem per salvar-nos, està clar. I en veritat, bueno, sabem que la Sabadellenca sí que serà un equip de la nostra lliga, per dir-ho d'alguna manera, i que, bueno, és un derbi i... És un partit nou, no estem tocats per això. Nosaltres teníem confiança a competir i aviam què passa.
I per la seva part, el Sabadell B visita el Joanenc després de remuntar un altre 0-2 en contra davant del Berga. El filial arlequinat és cinquè i s'enfronta a un rival amb el qual està empatat a 6 punts. El tècnic Nacor Bueno espera que els seus jugadors hagin après la lliçó d'aquest tram inicial de Lliga.
Al final este muy largo y bueno, sí que es cierto que las remontadas van bien a nivel psicológico, sobre todo de los chavales. Vale, pues que se den cuenta que se puede hacer mucho más de lo que hacemos, que los partidos son 90 minutos, que hay que trabajarlos a tope durante los 90 minutos, no solo los últimos 45, sino que desde el inicio.
Dissabte a les 4 de la tarda es disputa aquest Joanenc Sabadell B. En canvi, el derbi Tibidabo Sabadellenca tindrà lloc diumenge a les 12 del migdia al municipal de Torre-Romeu.
En futbol femení, el centre d'esports ha estrenat la temporada preferent amb derrota per 2-1 al camp del filial de l'EM a Lleida. Les arlequinades van veure com el rival s'avançava per partida doble la primera part. Tot i el gol de Salima El-Housini, només arrencar la represa no van poder esgarrapar cap punt de Requesens.
Per a Isam El-Housini, el nou entrenador del sènior femení del centre d'esports, una derrota justa per mereixements i en el qual les errades les van penalitzar.
Hacemos más o menos unos 15-20 minutitos buenos, pero bueno, con alguna llegada que otra. Pero bueno, ellas estaban mucho mejor que nosotras, mucho más concentradas, mucho más intensas y bueno, dos errores muy, muy claros nuestros, una jugada a balón parado y una contra, nos meten el 2-0.
Diumenge a les 12 serà l'estrena del nou Sabadell femení a Olímpia. El rival serà un Palau Tordera nou vingut a la categoria, però que ja ha demostrat el seu potencial amb el triomf per 3-2 contra el Manlleu.
Encara en futbol, el sabadellenc Brian López s'ha classificat per l'última fase del preolímpic amb la selecció dominicana sub-23, al país d'origen de la seva família.
Després d'eliminar la pròrroga al Sant Kitts, el combinat caribeny s'ha classificat per la darrera eliminatòria que jugarà a Guadalajara, Mèxic, al març de l'any que ve. Allà també hi seran Haití, Hondures, El Salvador, Costa Rica, Canadà, Estats Units i l'anfitriona Mèxic. I només els dos finalistes viatjaran al Japó. López afronta amb il·lusió l'últim escull abans de Tòquio 2020.
Afrontamos con muchas ganas, con mucha humildad y con mucho trabajo e ilusión la siguiente ronda, que es la última fase para pasar a las Olimpiadas de Tòquio 2020 en México, en Guadalajara. Esa es la última fase donde nos enfrentaremos a selecciones como México, Canadá, Honduras, Estados Unidos, las selecciones más grandes de América. Y intentaremos dar lo máximo de cada uno para intentar llegar lo más lejos.
Brian López es va formar a les categories inferiors de la Sabadellenca i al centre d'esports i en l'actualitat juga a l'Horta de tercera divisió.
I Jordi Morales té garantit el bitllet per Tòquio 2020. El triomf a l'Europeu Paralímpic fent parella amb Álvaro Valera ha comportat el premi extra de la classificació per equips. Per puntuació individual, el del Natació Sabadell també té a tocar els jocs. Per dos quarts de vuit tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 25 de setembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a les 9 amb el cafè de la ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el 13 i a les 9 l'Amunt al Taló. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.